Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Per fi, una primera part on finalment la dedicarem a parlar de criptomonedes amb Raül Arriba. Raül Arriba, benvingut a Mossega la Poma.
Hola a tothom. Va, que avui riurem.
Avui riurem amb tranquil·litat i bones paraules. I a l'estudi Lisa, juntament al meu costat, en Miquel Àngel Cabrera.
Hola, la setmana de les criptomonedes ha arribat.
Ha arribat, per fi. Tanta broma, i al final aquí estem. I qui us parla, en Tomàs Manzanares, avui...
El Tomàs li hem tret el celo avui, eh?
Sí, 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 m'hem tret el celo de la boca. I sí, que em va deixar la segona part de l'últim programa. Anava a fer un statement, una declaració institucional ara, dient que ja que m'havíeu posat el celo, que marxava. Bé, no, dic que avui estarem
Hòstia,
tranquils...
Hòstia, no fotis.
Avui estarem tranquils. Sí, perquè a més és molt curiós, eh? Després del programa de la setmana passada, que per cert ens van felicitar molt pel tema dels nens, que ho vam tractar molt bé, que s'ho van passar molt bé, hi ha gent que ens escriu i diu que li fem el trajecte del metro el millor suportable possible, etc, etc. Tothom destaca moltes coses dels altres i jo penso, hòstia, jo, tio, jo què coi soc en aquest programa, tio? Que em dedico a fer de conducció a... No sé qui deia. Molt bé el tema aquest de la iaia, però si de la iaia ho vaig dir jo i li atribueixen al Ludo, tio. I ho vaig dir jo primerament. Què us passa, oients, que no teniu... No reconeixeu l'esforç que es fa sota la taula perquè tot això rulli i perquè ningú es desmadri més del compte?
Sí, sí.
Però Tomàs, tranquil, que això ho has arreglat fent fora el Ludo. Com la gent veu, l'has fet fora i ja no vindrà mai més.
Avui li he posat el celo a la boca amb ell. Doncs així, avui no hi és en Marc, però sí, estem en Raül Arribas, en Miquel Àngel Cabrera i qui us parla, en Tomàs Manzanares. A la segona part parlarem de notícies d'Apple, molt centrades en Catalina, i ho aprofitarem per barrejar i parlar d'algun truc i mossegui, també de Catalina, per anar per feina. Tot això i molt més a l'episodi aquest 410, temporada 13 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, senyor Raül Arribas. Senyor, per què et dic senyor? Perquè, home, perquè ens estem...
No, senyor, mira, perquè ja tinc una edat i ja ho assumeixo, però sempre em dius nom i cognom.
Sí,
gràcia.
No sé. És perquè et tinc així en els contactes de... Com, per cert, bueno, no t'explicaré coses internes, però el teu antic número de telèfon em dona moltes sorpreses.
Ui.
L'antic? Sí. Ah, el que tenia cap, si de dius.
Clar, perquè ara forma part d'altres persones que les vaig incluint en el notes. I em diuen des de Madrid, creo que no soy yo quien tiene que estar en este sitio leyendo este contenido. Os te voy a llevar a la fiscalía. Coses d'aquest estil.
És veritat que això de compartir la info...
No, els telèfons haurien de morir amb la persona.
Sí, però...
Amb tot el vull dir, quan la persona marxa d'una empresa.
Sí, però vull dir que aquestes últimes features que posa Apple i altres de compartir tot d'una manera molt fàcil tot el que tens, pot arribar a ser un problema perquè en un moment...
No, el problema és que jo ho vaig compartir amb el nom associat a un número de telèfon, tot i que el Raül el tinc diverses vegades, i aquest nom venia del mix de contactes d'Outlook. Sí, sí. Vale? De l'Exchange, que és el correu de la feina. Jo no em vaig fixar i com aquell no el faig servir perquè no està actiu, què va passar? Que es va associar un número de telèfon que sí que és actiu, però que no pertany a en Raül. Pertany a un company de Madrid, que és molt canyer.
Sí, però que em passa igual amb tu també, Tomàs. Que sí. Jo crec que jo busco Tomàs Manzanares als meus contactes i em crec que em surts amb dos mòbils, amb tres mails...
Sí, 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 sí.
I a vegades no sé si n'hi ha un...
Ara et parlem una mica, Raül. Però sí que és veritat. Hauria d'haver-hi un servei. Ara millor, no? Hola? Sí? Raül?
Sí, sí, jo t'escolto, eh?
Ara, sí, 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 has tornat bé. Dic, doncs hauríeu d'haver un servei com en el núvol i a més únic, on tots els altres serveis anessin allà a buscar-te i allà tinguessis tu la teva info, diguéssim, actualitzada. Perquè, clar, actualitzar... Jo, per exemple, que ja he abandonat Gmail, doncs molta gent té el meu correu de Gmail.
Sí, però ja, però... Però, Tomàs, si existés aquest servei, segurament seria de Google i tu no el voldries fer servir.
No, òbviament no.
Això segur que no. Hi havia alguna app, que amb aquesta idea, però ja. No van tenir.
Bueno, doncs ha arribat el temps, ha arribat el moment, ha arribat l'hora de parlar de criptomonedes, per fi.
Ara és l'hora?
Ara és l'hora, català. no facis parlar, que tenim el grup de Telegram, que sembla que siguéssim el Tsunami Democràtic 2. som el grup de Telegram auxiliar al Tsunami.
Mossega
el Tsunami. Doncs això, jo aquí tenim, hem estat, clar, com no és el Marc, sinó que és el Raül, doncs què ens passa? Que tenim un overhead de guió... amb tot de preguntes i respostes i notes al marge, vale? Doncs, però de totes maneres, com el tema de criptomonedes és un tema ampli, jo no sé, Raül, si vols que comencem per una mínima definició, perquè tenim mosseguis molt tequis que fins i tot poden estar treballant en temes de blockchain, que té una relació òbviament directa, i hi ha gent que no és de la corda i els conceptes tècnics els costaran una mica més. Intentarem avui, tot i parlar d'un tema que és prou tècnic i quan entres a dins has de fer-ho amb més contingut tecnològic o més contingut... que ha de tenir una base més tecnològica, intentarem balancejar una mica i si hi ha alguna cosa que veiem que no s'entén, intentarem forçar que s'expliqui millor. Comencem per la definició o per una mena de definició? Uau. Ja sé que és molt difícil definir què és una criptomoneda.
I a més això no estava al guió, sí que no he mirat ni a la Wikipedia. Ja. Vaig intentar fer una definició molt alt nivell. D'acord, a veure, una blockchain és una cadena de blocs i per tant és un sistema, és com un llibre de comptes típic on tens el deure i l'haver, bueno, no me recordo com es diu, de coses
sí,
que
un llibre de comptabilitat,
un llibre de comptabilitat de tota
deure,
la vida.
Amb deure, haver i saldo, no? I
exacte.
Saldo.
On, imagineu que em sembla que més funciona així també en comptabilitat normal, que tu només pots anar afegint operacions, no en pots esborrar mai cap.
No, pots afegir, anul·lar un anterior, però no pots
exacte,
esborrar l'anterior.
Pots ficar negatius, exacte, per compensar transaccions anteriors, però no pots esborrar res. I això amb un paper i un boli, tu vas baixant per la fulla.
Però, perdona, una pregunta. El blockchain, per se, és un... No sé, una metodologia, un sistema, una tecnologia transaccional?
Sí, per això anava a dir. Si imagineu el típic llibre això de comptes de tota la vida, podríem dir que allò és una base de dades una mica particular, no? En el que tu vas simplement anotant transaccions. Doncs una blockchain és això. Una blockchain és una forma digital de tenir un llibre de comptes. És aquest tipus molt específic de base de dades en la que només pots afegir informació i de cert tipus. Això després és molt matisable quan entrem perquè hi ha 1.000 criptomonedes alternatives a Bitcoin.
Però concepte que tothom, que molt traslladat al món físic, s'entén molt bé. És un llibre de comptabilitat, de debe haber saldo.
Què són les criptomonedes? En aquest llibre de comptabilitat digital, perquè la cosa que queda registrada realment sigui confiable i sigui immutable i tothom es fiï d'això, què passa? Que el que es fa és que molta gent anònima que no té cap mena d'interès en principi en les anotacions que s'estan fent, competeixen per veure qui anota la següent transacció al llibre i les altres ho validen. Llavors, com aconsegueixes que la gent vulgui...
On està el llibre?
El llibre està a tots els nodes de la xarxa. Cadascú, de fet, en el Bitcoin ara mateix és tan gran que hi ha molta gent que no té el node sencer. Però, en principi, quan això està pensat perquè cadascú, quan té el seu moneder o el seu miner, també té la cadena de blocs al seu ordinador.
Vale,
si hi ha còpies replicades a tot arreu.
Tu tens un sistema que diguéssim que té la criptomoneda, té el...
No, encara no he parlat de criptomonedes, per això dic. Estem parlant només de la cadena de blocs.
Vale.
La cadena de blocs...
Si tu formes part, imagina... si el teu ordinador forma part de la cadena de blocs, diguéssim que tu tens una part d'aquest llibre de comptabilitat.
Tu la tens sencera.
Ah, la tens sencera. Tothom sí. La té sencera. Okay.
Sí, ja et dic, en el cas del Bitcoin o Ethereum són tan grans que això ja no passa, però intentem anar al bàsic, d'acord? Quan va començar blockchain, vale. Quan va començar Bitcoin, tothom, que va ser la primera, tothom tenia la cadena de blocs sencera al seu ordinador. D'acord? De fet, això és la manera d'assegurar-se que ningú canvia res, perquè quan algú intenta canviar res al seu ordinador, pot acabar fent confiar als ordinadors més propers que la seva cadena és la bona, però al final tot el conjunt de la xarxa veurà que algú està intentant fer una pirula i el trauran fora de la cadena.
Com qualsevol arxiu o
sistema distribuït, exactament un sistema.
El sistema distribuït, exacte. Com qualsevol arxiu o informació de dades que està en el teu ordinador, sí. Entenc que aquest blockchain, aquesta cadena o aquesta part que tu tens o la totalitat que tu tinguis, aquest arxiu va xifrat. És així o no?
Depèn. Perquè recordo que és públic. La gràcia d'això és que tu has de veure les transaccions.
Vale.
Per això dic, intentem no entrar... és que hi ha més tipus, però intentem no entrar més en res d'aquest tipus.
Vale.
Llavors, perquè és com que és molt important que tothom tingui la cadena i que tothom col·labori per intentar anar anotant aquestes noves transaccions al llibre i validant-la entre tothom perquè sigui immutable i perquè sigui confiable i tot, tu has de buscar alguna manera de retribuir aquesta gent que està aportant capacitat de processament i de tot a la xarxa d'aquesta cadena de blocs. D'acord?
Com una recompensa o alguna cosa.
Exacte. Vale. Llavors, què són les criptomonedes o què és el Bitcoin, per exemple, dintre de la cadena de blocs de Bitcoin? Cada cop que algú aconsegueix guanyar el concurs, que si voleu després en parlem, el concurs que et permet ser tu qui escriu el següent bloc a la cadena i tots els altres t'ho validen, tu reps Bitcoins a canvi. O sigui que la criptomoneda és la recompensa intrínseca de col·laborar, d'aportar a una cadena de blocs.
Vale.
Això és molt important perquè quan escolteu que algú et digui...
Una cosa, perquè no hi hagi confusions. Allò que tu aportes és una transacció que, òbviament, per res ha de ser teva, és una de la cadena, d'acord?
Exacte. Tu competeixes, en el cas del Bitcoin que va per Proof of Work, per prova de treball... Hi ha un algoritme que la desigualtat és variable, ja en parlarem després si voleu, però el cas és que tots els ordinadors, que avui en dia ja no miren ordinadors normals, són màquines fetes a l'adrede per això, però bueno, ja ens entenem. Tothom que intenta competir mitjançant potència de càlcul o feina dels seus processadors per ser qui guanya la capacitat d'enregistrar el següent bloc a la cadena, qui ho fa, un cop els altres validen que aquell bloc és bo i, per tant, aquell bloc es distribueix a totes les còpies de la cadena de blocs que estan a tots els ordinadors que pertanyen a la xarxa, qui ha aconseguit guanyar aquesta prova i, per tant, signar aquell bloc, rep, com a contrapartida, aquests bitcoins o aquestes criptomonedes. Dic que això és molt important perquè cada cop que escolteu que algú et diu no, el bitcoin no és important, el que és important és la blockchain, a partir d'aquí no li feu cas a tot el que us dic, a partir d'aquest moment, perquè no entès res.
No s'entera de res. Perquè,
entén?
Give me the money, no? O sigui, l'important està en la pasta.
No és que sigui l'important, és que al final, si una cadena de blocs no té una recompensa que sigui efectiva perquè gent
ningú,
que no està implicada
ningú destinaria, exacte, ningú destinaria
clar,
ni temps ni esforços.
I si només ho destina qui està implicat en la transacció, ja no et pots fiar.
Correcte.
Però llavors això vol dir que si no tens cap que aquest sistema no es podria posar per qualsevol altra cosa que no impliqui tenir una criptomoneda, és a dir, no es podria...
És que si no dones una recompensa i, per tant, no ve la gent de forma... la gent que no hi té res a veure en aquella cadena a minar-te-la, llavors, si ho estàs fent tot, tu tens una base de dades molt lenta. Per això poso una base de dades. Perquè, al final, si jo m'he de fiar de que el que tu... dels teus inserts i els teus updates, per entendre, pues, si ja m'he de fiar, poso una base de dades que serà 1.000 vegades més ràpid que una cadena de blocs.
Clar.
Vale.
La gràcia de la cadena de blocs és que les parts interessades no són els que creen i validen els blocs. Ho fa altra gent perquè tenen una cosa. O sigui, qui ho fa pel que rep a canvi, no pel que s'està gravant.
Com es donen ordres per modificar aquesta base de dades? És a dir, com es genera una transacció? Qui la dona? Amb quina validesa? Quina autoritat té? Com va això?
Vale. Ojo, aquí estem entrant una miqueta. Com funcionen aquests sistemes? Aquests sistemes és quan tu tens... Després explicarem què són els moneders i tot això, eh? Però imagina't que jo, des del meu moneder, et vull enviar a tu, Tomàs, un bitcoin, d'acord? Que no ho faré perquè costa molts diners, però és igual. Suposem que te'l vull enviar. Què és el que faig jo? El meu moneder, si amb la meva clau privada i la teva clau pública, això és important, amb la meva privada i la teva pública, genera una transacció on diu, vull que la cadena de blocs de Bitcoin es registri que aquest Bitcoin que pertany a la clau al moneder del Raül, per això amb la clau privada ho has de signar per demostrar que és meu.
Només ho pots fer tu, teòricament, no?
Exacte, perquè és la meva clau privada. Li han vist a la clau pública del Tomàs. I això és una transacció, pues un xurro. El que a informàtica n'hem dit tota la vida, un xurro.
Un xurro, d'acord? Un xurro de datos.
I això es, tira, això es tira a una cosa que se li diu el pool. El pool és...
Where is the pool?
És com un pou on s'hi aboquen les transaccions que la gent vol que es registrin a la cadena de blocs. Perquè fins que no quedi registrada la cadena de blocs, aquella transacció no existeix, perquè els altres no l'han rebut i no s'ho creuen.
És com un gestor de cues, no?
Sí. I dintre de quan...
I on, i on està aquest gestor de cues? On està aquest pool?
Depèn de la cadena. Diguem que el teu moneder ja sap on l'ha d'enviar, d'acord? Això s'envia als miners i hi ha cadenes... Bé, bueno, hi ha diferents tipus.
Vale,
però diguem, el teu moneder ja ho sap, d'acord? A quin servei ho envia? Però tot això és descentralitzat. No és que hi hagi una empresa de Bitcoin.com que s'encarregui d'això, sinó que tot el software que gestiona la cadena de blocs, d'acord?
Té la part de gestió de pool.
Una de les coses que té és el pool, d'acord? Llavors, s'envia el pool. I amb això també envies... Amb aquella transacció envies quan vols pagar als miners perquè agafin la teva transacció i la fiquin al següent bloc.
I si és una merda el que pagues, trigarà anys en processar-se.
Correcte, anies a la cua.
Com més paguis, més ràpid.
Fatal, està todo mal, eh?
Això és el típic sistema de comissions. Per què això? Tornem a lo mateix. Si tu vols poder-te fiar de tot el que passa a la cadena, has de pagar per això. Perquè el miner... Si no, si tot fos gratis, anem a entendre'ns, els miners acabarien escollint les que ells volguessin. I, per tant, podrien arribar a deixar gent fora de la cadena, alterar la cadena cap enrere, però sí que prioritzar coses que no haurien de prioritzar. Llavors, d'aquesta manera...
Perdona, aquesta comissió ha de ser superior sempre al cost material de processar la transacció, no? O no? Hauria de ser així.
Sí, també hi ha miners que es dediquen a ficar transaccions de molt poc valor perquè creuen que és bo per al sistema. O sigui que no... Penseu que això també ha nascut... Tot això
o hi ha dolentots que agafen aquella transacció i en lloc de processar-la ell, te la fan processar en el teu navegador, en el teu ordinador.
No. Quan et fan això del navegador, el que t'estan fent és... estan agafant la teva potència de càlcul per intentar calcular l'algoritme, el hash, del següent bloc. O sigui, t'estan fent servir per minar, no per fer transaccions.
Okay.
Vale? Però bueno, perquè el que dèiem, perquè si aconsegueixen fer el bloc amb la teva CPU, qui cobrarà el Bitcoin seran ells, no tu. Que això en Bitcoin ja no es pot fer, eh?
Tu hauràs fet la força bruta i hauràs pagat el pato i otro se llevarà el diner.
Correcte.
Però una cosa, quina diferència hi ha entre minar i processar la següent transacció?
Minar és processar les transaccions.
Vale.
Se li diu minar perquè al processar la transacció et cau la criptomoneda. És com si estiguessis amb la pala a la mina. De cop i volta, pum, et cau el trosset d'or.
La pepita d'or.
Exacte. Està allà picant com un animal i de cop i volta et cau la pepita.
Portem 20 minuts, però jo crec que està bé perquè el concepte, jo crec que el procés, la foto ha quedat clara. I han sortit dos conceptes que ara són necessaris per desenvolupar totes les preguntes que la gent ens ha fet, com per exemple és la clau privada i la clau pública, que això són importants.
Vale.
Alguna cosa més a nivell conceptual global?
Deixem-ho aquí. Quan vagi sortint, és que si no, això és com la madriguera d'Alícia al País de les Meravelles. Anirem baixant i passarà una hora i no haurem contestat cap.
Doncs anem a les preguntes, ara que ja tenim la base. I compte perquè com han arribat per via Telegram i alguna via correu, al final jo no sé qui ha preguntat què. Per tant, els noms els he perdut, però les preguntes han quedat. Vale? O sigui, gràcies a tots aquells que heu participat en fer les preguntes i en fer-nos arribar els dubtes. La primera pregunta diu: la clau no canvia mai? I la meva pregunta és: quina clau, la pública o la privada?
S'està referint a la privada, segur. Perquè al final entenc que és la clau, que vol dir la teva clau, el teu moneder.
Que entenc que és única i està associada a una persona només. O a un...
A una entitat,
també.
Moneder, serà?
No, és una clau privada única, no està associada a ningú. Vale. Si jo la tinc apuntada a un paper i tu, Miquel Àngel, demà em fots el paper...
Pim-pam.
De cop i volta,
toma la casitos.
El que hi ha a la cadena associat a aquella clau privada serà teu.
Oh, terrible.
No hi haurà res que jo pugui fer per recuperar-ho.
Vale, doncs la clau privada...
No, horrible no, perquè si ningú em pren aquest paper, ningú em pot fotre els diners.
Vale.
És a dir, si tu tens diners a cripto i et ve un govern a fer-te un corralito, t'estaràs rient d'ell durant dies.
Bueno, però compte, perquè si tu te mueres, si tu te mueres un accident de tràfic, o Dios no lo quiera, ¿vale? I clar, ningú coneix la teva clau privada, aquells diners s'han perdut forever.
Correcte.
Has de tenir una caixeta dels recuerdos a casa.
De fet, hi ha estudis que intenten calibrar quanta part dels bitcoins que ja que existeixen avui en dia realment estan perduts per sempre.
Ah, sí.
I el número és guapo.
Hi ha hagut notícies guapes, eh?
Mira, per això val molt la pena aplicacions d'aquestes de tipus OnePassword o LastPass o d'aquest estil, perquè quan tu crees una compte d'alta es genera una mena de codi que acaba sent un document PDF, que el pots tenir xifrat i tancat en el teu ordinador, però que el pots imprimir i pots donar amb alguna persona de confiança, o ho pots deixar en un banc, o com si fos realment una part del teu testament, sí, que de fet ho és. Perquè aquella persona...
És el que t'anava a dir. Amb
aquella informació... Sí, i va més enllà de les criptomonedes, això va en general per totes les teves claus i les teus comptes. Vale.
Doncs claus de correu, d'email...
Això que és com una clau mestra, aquest PDF.
Aquest PDF és un... Sí, és un token, és una clau, és un codi...
Mira, que és com per exemple...
Un backdoor.
Com per exemple, quan tu tens un sistema amb doble factor d'autentificació i tens el Google Authenticator o algun d'aquests, que tens uns codis amb els que pots recuperar la clau...
Ah, sí, que te'ls donen doncs el primer cop, és veritat.
Exacte, que diuen sobretot això no ho perdis i que no t'ho prenguin. Doncs tens codis com de recuperació única. Llavors, què és un moneder de Bitcoin, en aquest cas, o de qualsevol altra criptomoneda? És una clau privada. I les claus privades tu les pots generar sempre que vulguis. Jo puc tenir 20 claus privades, si vull, diferents a aquesta cadena, en concret a Bitcoin o a la que sigui, recordem, eh? Llavors, jo em creo una clau privada de Bitcoin. A partir d'aquí, jo amb una clau privada em puc crear totes les claus públiques que vulgui.
Clar.
És molt important entendre el concepte de clau pública-privada, eh? Això... Si algun oient va una mica perdut, només que busqui a Wikipedia clau pública, clau privada, li explicarà com funciona. D'acord? Però és un sistema... És, per exemple, el sistema que usen els navegadors... Bueno, és un sistema per xifrar comunicacions entre dos punts de forma que els dos puguin reconèixer que l'altre és vàlid.
Sí, no entrem més en tot el tècnic, perquè molts oients ja el coneixen i els que no us reenviem a la Wikipedia. Mireu allà.
D'acord, doncs jo em faig una clau privada, d'acord? I el Tomàs em diu, o el Miquel Àngel em diu tots dos, ostres, et volem enviar bitcoins.
No serà el cas.
Jo amb aquella clau privada el que faig és generar-me claus públiques i me'n puc generar les que vulgui. I us dono a vosaltres dos la mateixa o una diferent a cadascú. Llavors vosaltres el que feu és la transacció, dieu que aquells bitcoins els esteu enviant aquella clau pública.
I això ho fas a través d'una aplicació moneder.
Sí. Llavors, quan això queda registrat, quan això un miner agafa la transacció, la fica en el següent bloc i queda estampat a la cadena per sempre, com que aquella transacció té com a destinatari una de les meves claus públiques, el meu moneder identifica el recorre a la cadena, perquè és un moneder, però les monedes no és que estiguin al teu moneder. Tot està sempre a la cadena de blocs. Llavors, el teu moneder amb la teva clau privada la recorre i és capaç d'identificar quants bitcoins tens allà dins.
I de fet pot repassar tot l'historial de les teves transaccions per conèixer a l'últim moment el darrer saldo.
Exacte. De fet, és el que fa, eh? La recorre de la baix, sumant i restant, el que diem abans d'un llibre de comptes. Ell no és que vagi a un punt i vegi el teu saldo, és que ell agafa l'inici de la cadena i se la fa, sumant i restant totes les anotacions i al final sap el saldo que tens. Sumes i restes i el que et dona és el que tens.
Però això vol dir que si, jo què sé, un govern té la teva clau, pot rastrejar totes les teves operacions.
La clau privada.
La pública, perquè
si té la clau privada, té els meus diners.
I tot el teu historial i tot el que has fet.
Sí, i si té les claus públiques, pot repassar el que s'ha fet amb aquest. Per exemple, jo, Miquel Àngel, la clau pública que jo t'he donat, si tu te'n vas a la cadena de blocs, que això està via navegador, si pot accedir fàcilment, perquè és públic, és la gràcia que és públic, i tu fiques aquella clau pública que t'he dit, tu veuràs totes les transaccions que jo he fet amb aquella clau pública. Bueno, que m'han fet a mi amb aquella clau pública. Però, per exemple, si jo us he donat claus diferents als dos, tu no, si no saps la clau pública que li he donat al Tomàs, tu no sabràs quina transacció m'ha fet al Tomàs.
Vale.
Sí?
Només la sap el que li has donat, no? Diguem-ne.
Sí, el que passa és que, clar, això es pot arribar a la que tu tens dos o tres, tu tu pots acabar arribar a traçar d'un a l'altre, ¿vale? O sigui que per això realment no és privat, perquè les transaccions no estan amagades.
Que tenen en comú que l'has fet amb la mateixa clau privada. Per això són rastrejables.
Sí, no.
Privada.
Sí. Sí, al final tot va a la privada, però la transacció que queda registrada no està mai la teva clau privada, perquè
home,
és privada.
És perquè és privada. Està la pública que tu has generat. Okay.
Exacte. Això s'entén perfectament. Quan tu repasses la cadena, són tot adreces públiques. La privada és perquè puguis desbloquejar els fons per enviar-los a algú. El que farà és signar el missatge amb la teva clau privada. Vale. Però la teva clau privada no la veu ningú.
En la pregunta diu... anem per la primera i portem mitja hora.
Sí, per això...
Hauríem d'anar més ràpids, Raül.
Una clau no canvia mai i la pots, al final és una clau privada que tu la pots guardar en un paper, el més comú és amb monedes que són programets, però la pots tenir també amb monedes que són un hardware, que tu l'endolles per USB, pots tenir en paper, pots tenir en mil coses, d'acord?
Vale.
Com que volia saber de quan és la clau, podeu anar a la Wikipedia i ho veieu, però veure que és un número de 256 bits, que al final normalment es representa en hexadecimals de 64 caràcters. No és, el que dèiem, un xur.
Vale. Ok, una altra pregunta. Diu, parlen de que per obrir un moneder et demanen el DNI. Un home de palla podria obrir un moneder i cedir-lo. Si obres un moneder a una empresa o en nom d'una empresa, no et podrien copiar la clau?
Vale. Aquí estem confonent un moneder amb un compte a un exchange. D'acord? Un moneder el que hem dit fins ara. Un compte a un exchange, que els més coneguts, jo que sé, per dir alguns Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance, Bittrex, n'hi ha molts, és com si fos una casa de canvi. Si tu obres un compte a una casa de canvi, sí que allà estàs donant les teves dades, perquè allà sí que entren en funció tots els sistemes controls de capitals, perquè en aquestes cases de canvi, en moltes d'elles, tot el que fas és que tu envies euros o dòlars
i allà passen a bitcoins o a el que sigui.
Tu decideixes quan compres bitcoins o Ethereum, o un cop tens bitcoin si vols comprar altres monedes, o te'ls vols enviar a una altra casa de canvi i a aquella altra casa de canvi. Clar, i tot aquí sí que vas amb usuari i contrasenya.
Sí, però alerta, perquè això és una capa per damunt de la capa que hem explicat abans de bitcoin i blockchain. Això és una capa d'interchange, o sigui, de canvi entre criptomonedes, no? I monedes reals. Vol dir que això és un servei a banda, un servei per sobre del bàsic que m'ha explicat.
Correcte.
Abans.
Per això allà sí que has de donar DNI i tal, i de fet el que tens tu allà realment ho tenen ells, perquè allà sí que tenen associada el teu nom a allò, però tu no tens la clau privada de les coses allà.
De totes maneres, per tant, allà només sabrien que tu has comprat X bitcoins. El que facis amb ells no saben res, perquè a partir d'aquí les teves claus són teves, no?
Però és que el que hi ha allà està les seves claus. Si imagina't, si jo m'envio diners a Kraken i que Kraken està dintre de la Unió Europea, i després un govern li demana a Kraken, li diu ha fet alguna cosa aquí, ells, per llei, si li demana un jutge, li haurien de donar, diran, doncs mira, aquest senyor amb aquest DNI es va obrir un compte. En aquest compte, amb aquests 150 euros es va comprar no sé què de Bitcoin o d'Ethereum i s'ho va enviar a aquesta adreça i a aquesta adreça. Llavors, ells amb aquestes adreces podrien anar tirant del fil i et podrien arribar. Lo normal és que t'arribessin a trobar.
Vale. Més preguntes per anar avançant. Diu, opcions d'obrir moneder. No hi ha algun país on no controlin l'obertura de moneder?
Amb tot el que acabem de dir fins ara s'entén que no té, aquesta no té pregunta sentit. Deixa no té de tenir sentit.
Es poden transferir diners, per exemple, a algú sense comprar cap bé o servei? Per exemple, algú que estigui a l'Argentina o al Marroc?
Com acabem de dir, si entre nosaltres tres ens podem enviar diners, què més dona que estiguem a Barcelona que estiguem a Bangkok? Perquè al final els diners no els tens amb tu, estan enregistrats a la blockchain.
Exacte, i això que diu de comprar un bé o servei, bueno, jo et puc regalar 50 euros ara si vull,
no? No cal que estigui associat a cap bé ni material ni
cap tipus. És una transacció i ja està.
Exacte.
Sí. Una cosa que ajuda quan penses en això és pensar en les criptomonedes com en diners en metàl·lic, no com a pagaments en Visa.
Sí, amb diners en metàl·lic.
Si tu i jo ens veiem i et dono 5 euros i s'ha acabat, oi?
Com doncs si
això
passo...
permet donar-te 5 euros encara que estiguis a l'altra punta del món.
Com si passo per la calle i m'encuentro un billet, seria el mateix.
Vale.
Si no reconeixen els estats com a moneda, no cobren impostos de donacions ni successions?
Aquí tornem a diferenciar la tecnologia de les lleis. Tot el que fa... De fet, això està regulat. Encara està bastant mal regulat perquè és molt nou, però això està regulat. I Hisenda ja està recaptant ganàncies de la gent que es dedica a fer trading professional de criptomonedes. Ells han de declarar els seus beneficis i pèrdues i fer les declaracions.
Sigui perquè treballin amb criptomonedes com que perquè treballin amb donuts. És igual, ells han de fer una declaració, però és a banda del material que es mogui per sota, del que venguin, comprin, facin.
Però una pregunta per exemple, sobre això. Si jo no canvio aquests bitcoins a euros... Es considera un benefici, també?
Això depèn del país.
Vale.
D'acord? I això és, que és el que dic, és una legislació molt nova i varia molt. Hi ha països, però això també passa, ara parlem de, dels, jo que sé, dels títols de valors normals, eh? Hi ha països on tu els diners, un cop es passarà qualsevol criptomoneda, totes les transaccions que fas entre criptomonedes no les tenen en compte, i en el moment en què tu tornessis a euros o dòlars,
vale,
sí que tu hauries de declarar el teu benefici, si n'has tingut, i sobre el teu benefici pagar la part que et toqui d'impostos.
Mm-hmm.
Hi ha països que això ho apliquen en cada transacció. És a dir, si jo amb euros compro bitcoins, ja amb bitcoins compro Ethereum, ja amb Ethereum compro, jo què sé, Monero, i amb Monero compro Cardano, i d'allà m'ho venc i torno a euros, hi ha països que en cada transacció t'obliguen a declarar-la i, per tant, veure si has tingut guanys o pèrdues en aquella transacció. I en cada una d'elles que hagis tingut guanys, tributar. I hi ha països, com pot passar també amb Suïssa, amb les transaccions del món normal, que tu pots fer el que et doni la gana, que no tributaràs perquè les ganàncies patrimonials, o no sé com es diuen, no estic molt ficat en temes financers. Però hi ha països on tu pots fer totes aquestes coses i no tributes, o tributes una cosa que és de risa. Doncs amb això passa igual, depèn molt del país. Hi ha països que tu tot el que facis després no tributa o tributa poquíssim.
Vale, una altra pregunta.
Per tant, no té res a veure...
Sí, no té res a veure...
La tributació és com lo de cobrar. O sigui, tu pots cobrar en metàl·lic, però tu per llei hauries d'estar igualment obligat a declarar-lo.
Per això el símil que feies abans de lo del diner en metàl·lic aplica perfectament en aquí. O ho declares a banda, o diguéssim, tens la voluntat de fer aquesta declaració, o podries jugar en el món ocult del diner negre o de la criptomoneda negra i no dir res.
Per exemple, de les donacions. Si l'avi té 2 milions d'euros en bitllets sota el matalàs i te'ls dona, doncs si tu no els declares, Hisenda en principi no ho sabrà. Però això no vol dir que no s'hagi de declarar. O sigui, que t'ho hagi donat en metàl·lic no vol dir que, en teoria, per llei no ho hagis de declarar.
Vale, la següent pregunta va relacionada amb això. Diu, en relació a la seguretat o prevenció de transaccions fraudulentes, també en relació a la traçabilitat, respecte a la banca online, Apple Pay, Android Pay, són millors o hi ha alguns avantatges utilitzant criptomonedes respecte d'aquests sistemes més establerts?
El que et deia, més com comparar una transacció bancària amb pagament metàl·lic. És el dilema del control contra la llibertat, de si tot es fa, si tu cada transacció que fas econòmica avui en dia la fas mitjançant una transacció bancària o un pagament amb Visa o amb alguna cosa així, tot està controlat. I si ho fa tothom, tot està controlat. I en teoria ens venen la moto que amb això no hi hauria ni blanqueig de diners ni activitats il·lícites, que tots sabem que és mentida, perquè al final els poderosos tenen formes de fer-ho. Si tot es fes en metàl·lic, en principi no se sabria res del que fa i es podria fer de tot bo i dolent. Doncs amb criptomonedes és igual. Les criptomonedes et permeten a dia d'avui passa per fora del sistema, algunes més que altres. Això no vol dir ni que estiguin fetes per això ni no fetes per això. Per això faig el símil amb els diners en metàl·lic.
Vale, hi ha una altra pregunta que ja està resposta, que és què passa si dones la teva clau o et mors o canvies de país. Doncs això ja ho has dit. Si dones la teva clau, aquell que la obtingui se queda con tu dinerito.
Exacte, és com agafar el feix de bitllets i donar-li algú a la mà. En el moment que li dones...
S'acabó.
Sí.
Vale. Hi ha un oient que ens va passar l'enllaç a un article de Gizmodo, vale? Que és un article, no veig aquí la data, però diu què va passar a partir d'ara con el Bitcoin. No sé en relació a què venia l'article. Vale?
Bueno, ell ens ho feia perquè deia que li havia sobtat a llegir-ho, veure que estava limitat a 10 operacions per segon. D'acord? Això és aquí toquem os, perquè això és un tema que ha portat moltíssima controvèrsia i, de fet, des de ja fa doncs ben bé 3 anys, i ha generat drames i escissions i forks i de tot. Això és un tema... El Bitcoin com a tal, la cadena està pensada perquè l'algoritme que gestiona la dificultat de competir per crear el nou bloc s'autoadapti a la quantitat de gent o de capacitat de computació que està intentant crear els blocs. De forma que ell varia la dificultat de l'algoritme en funció de tota la capacitat de treball que hi ha al sistema perquè de mitjana es faci un bloc cada 10 minuts. Aquest és l'objectiu de l'algoritme de Bitcoin. Cada mitjana hi hagi un bloc cada 10 minuts.
I així es va dissenyar en origen. Això va ser, diguéssim, ja idea en origen.
I els blocs
però aquí hi ha una sèrie de límits físics,
però hi ha monedes alternatives que tenen, que és una passada, l'output que tenen i el throughput que tenen de transaccions per segon és al·lucinant, perquè són evolucions.
Yeah.
Llavors, els blocs de Bitcoin són d'un mega. Això, al final de mitjana, si tu mires, s'estan executant unes 3-5 operacions per segon, que realment no és cada segon, perquè com dic, els blocs són cada 10 minuts, però si tu agafes el número d'operacions i ho divideixes, et donen un entre 3 i 5 per segon. Mm-hmm. I, clar, i això no escalarà més, perquè això està fet així, dintre de la cadena del blockchain. Llavors, hi ha hagut diverses propostes per canviar això. O fins i tot gent que no vol canviar-ho, perquè hi ha molta gent que considera que el Bitcoin està bé com està i que no, és tan, no està tan orientat a ser com una cosa que et permeti pagar amb calderilla el cafè, sinó que és com la criptomoneda que ha de com, ser com la reserva de valor, que és com l'or dintre del món de les criptomonedes. I, per tant, que sigui estable està bé. Mm. I llavors aquí, si voleu entrar a la Wikipedia, veureu que hi ha hagut escissions, la més famosa va ser el Bitcoin Cash fa ara 2 anys i pico, després el mateix Bitcoin Cash, el que van fer és passar dels blocs d'un mega 32. Després hi ha hagut fa poc una altra escissió perquè al final hi ha hagut més temes polítics pel mig i això. Hi ha molta gent que es vol apropiar del nom de Bitcoin. De fet, aquesta gent al Bitcoin de tota la vida li diuen Bitcoin Core, com intentant posar-li un cognom perquè així dir que tots són bitcoins entre ells. Al final el Bitcoin o el Bitcoin Core és el Bitcoin i si algun cop teniu un dubte de quin és el bo, mireu el preu. D'acord? Sí. Vale. Un Bitcoin tants euros, un Bitcoin Cash o un Bitcoin SV baixa o un Bitcoin ABC o mil històries, no sé quants. Veureu que la diferència és brutal de preu. El bo és el car. Punto pelota. Però que és veritat que hi ha una...
Joder, com con los Porsche, tio.
És veritat que hi ha una necessitat i si voleu saber un dels camins que fins ara sembla que tem o que s'està estudiant més per fer que el Bitcoin realment tingui més transaccions és una cadena paral·lela que es diu Lightning Network sobre el Bitcoin. Si busqueu Lightning Network Bitcoin a qualsevol lloc, us sortiran 30.000 articles que us explicaran com va. Vale? És una... És xula, però és que és una tecnologia encara molt a les beceroles que requereix encara bastant coneixement per poder-te-la configurar. Però per entendre-la s'entén molt bé. Si busqueu Lightning Network Bitcoin, veureu quin és aquest sistema en el que es vol augmentar el throughput de Bitcoin.
Raül, pues, una sí. cosa. Aquestes característiques que has donat ara d'això de que un bloc cada 10 minuts i tot això, qui ho decideix?
Això en aquest cas, si no m'equivoco, ja venia originàriament de la primera versió del software de Satoshi Nakamoto.
Vale.
Vale,
quan tu crees una altra criptomoneda, una altra cadena de blocs, tu pots això ho defineixes. Ja et dic, això n'hi ha moltes, molt diferents.
Vale. Queden, no hauríem de destinar més de 5-7 minuts al que ens queda, queden encara diverses preguntes. Raül, si alguna és molt de drill down, d'aprofundir molt, treu-la fora, la farem en una segona fase. Vale? Continuem-nos una mica quedant en aquesta capa conceptual que jo crec que ha estat bé i que ens ha aclarit a molts dubtes. Vale? Per què ara tothom té interès, cada empresa té interès en tenir la seva pròpia criptomoneda? Això no és un perjudici pels usuaris?
Vale, aquí hi ha dues coses. Vale, suposo que això ho pregunta per Facebook i per tot el que sona.
Imagino sí, que tothom Facebook... s'ha retirat del projecte de Facebook. S'ha quedat un més solo que la una.
Cada dia cauen uns...
Sí, i sobretot el bo és que ha marxat sobretot Visa i Mastercard, entre altres.
És que no tenia cap sentit que hi fossin. Al final, les criptomonedes és una cosa profundament antisistema. Això està muntat per anar contra aquest tipus de negocis, contra bancs i contra tots aquests serveis financers que ens... Hi ha opinions, però que ens estan sagnant a tots. Llavors, això és un moviment molt antisistema d'aquest. Llavors, aquesta gent a dins no hi pintava res, és que no hi tenen res a guanyar. Al revés, poden acabar fent publicitat i promocionar una cosa que els hi va a la contra. Per què vol una empresa com Facebook tenir una criptomoneda? Facebook, al final, guanya diners amb els anuncis que té dins de la plataforma. La gent, els anuncis de la plataforma, els paga, doncs, suposo que amb transaccions, amb targeta bancària, mitjana factura, però al final, per diners que passen, per bancs, Visa, etc. Tota aquesta gent li cobra comissions, perquè és el seu negoci. Què fa si Facebook emet la seva pròpia criptomoneda i li ven directament als seus anunciants i crea tot un ecosistema al voltant de la criptomoneda?
A on van a parar les comissions?
S'ha acabat que tota aquesta gent fot i tajada. Sí. Sí, llavors, això és un gran benefici per ells i si ho saben vendre bé i comparteixen una mica aquest benefici amb els seus usuaris, també és un benefici pels seus clients. Per tant, pim-pam, perfecte.
Empresa, usuaris...
Per això, tots aquests serveis que...
Si no deia que empresa i usuaris diguessin que paguen, reben, o sigui, fan transaccions econòmiques de forma directa, no hi ha intermediaris tercers i aquests intermediaris tercers no han de per què cobrar res, per tant aquests diners diguessin que es queden dintre de la relació client-empresa.
Correcte. No hi ha una fuga de diners a cada transacció que se'n van a sistemes externs. Tot queda dintre del sistema. Val? Per això és una cosa que és bona per als dos. El que no és bona és pels altres. Tots els altres van voler entrar perquè van intentar entrar per al negoci de les comissions. Perquè, en plan, muntant nodes, com que ja van dir que el que dèiem abans, al final tothom que hi contribueix acaba reprenent alguna petita recompensa, tota aquesta empresa van dir, ostres, és Facebook, aquí vindrà molta gent, anem a ficar-nos a dins i a una mica a rascar. Però la que ja han volgut entre els reguladors i tot això, perquè, clar, aquí hi ha molta gent que de cop i volta perd el control i la gent es posa molt nerviosa. I per això al final han anat sortint. D'acord? I per això els costarà molt, perquè clar, Facebook ho vol fer tot com superlegal i super no sé què, i els costarà molt, perquè hi ha molts poders fàctics que això no ho volen veure ni en pintura. De fet, la mala premsa que tenen les criptomonedes, el de si això només es fa servir per delictes i això, és perquè els poders no les volen veure ni en pintura, ja. Perquè els prenen una pota molt important de poder.
Entesos. I en relació també a això, al fet que hi hagi moltes criptomonedes, diguéssim, privades o tancades per una empresa o creades per una empresa o per una corporació, pel que sigui, porta la següent pregunta. Qui marca el valor de canvi d'una criptomoneda respecte a l'euro o al dòlar? És a dir, i respecte a altres criptomonedes? Com es cotitzen? No hi ha borsa de criptomonedes? O sí?
És que sí que n'hi ha.
Ara.
Els exchanges, el que dèiem abans, Kraken, Bitstamp, Binance, n'hi ha molts, són cases de canvi. La pregunta que jo faria és, qui marca el preu d'una acció d'Amazon?
El mercat.
Aquí igual. O sigui, tu quan vas a, si tu vols una acció d'Amazon, el preu que et costarà és el preu al que te la vulguin vendre, no? O sigui, tu pagaràs el preu més barat de tots els que es volen vendre una acció d'Amazon en aquell moment. Correcte?
Sí.
Tot aquí igual. Tu vas a comprar un Bitcoin o un de qualsevol altra moneda i tu pagaràs el preu més baix del que se la vol vendre en aquell moment. O tu pots dir, jo la vull comprar a aquest preu i tu fiques una ordre allà de que si algun moment arriba aquest preu, me la compres, i si no, no. Funciona exactament igual que una casa de canvi, de que tu estiguis comprant gens, dòlars, euros o el que sigui.
Vale. Última pregunta. Estic veient moltes preguntes adreçades al món de la criptomoneda que són les típiques preguntes de control, d'impostos, de qui pot garantir determinades coses, ¿vale? Que estan molt, són molt del segle passat, saps? Són com molt adreçades a l'antic sistema. Jo diria que aquest nou sistema té altres paràmetres de funcionament. Les englobo una mica...
És normal que la gent ho pregunti i tingui el dubte pel que deia, perquè tots els mitjans i els poders intenten, com sigui, fer passar això per l'adreçador del sistema antic, clar, perquè és el que controlen, és el que dominen.
Vale, i pues, aglutino hi ha unes últimes preguntes, que les aglutino totes. Què són les monedes? Te les faig totes juntes i tu les respons així en carrerilla. Diferència entre les criptomonedes clàssiques i el que es denomina criptomonedes socials o monedes socials tipus trueque. I quines obligacions té PayPal en relació a un banc?
Així molt per sobre. PayPal és una entitat financera que regula per la normativa d'entitat financera, que ja et dic que jo no soc cap expert, però les té. Per tant, PayPal pot decidir, per exemple, tu pot decidir tancar-te el compte i tu no pots fer res, bueno, podràs queixar, però et poden tancar el compte, et poden tirar enrere transaccions, o sigui, al final tu quan fas servir alguna cosa amb PayPal, com si fas amb la caixa o amb qui sigui, aquesta entitat té el poder de decidir si t'accepta o no, si te l'executa o no, bla, bla. O sigui, és una tercera part en la que hi has de confiar. A una criptomoneda, com dèiem abans, tu clau pública, clau privada, jo t'ho envio i jo no confio en ningú i aquí no hi ha ningú que em digui si ho puc fer o no ho puc fer. Si jo creo la transacció correctament i fico prou incentiu perquè el miner l'agafi i la posi a la cadena de blocs i tothom l'accepta, aquella transacció ha anat a missa i d'allà no la mou ningú. PayPal és com un banc. No és un banc perquè és una entitat que es dedica a fer transaccions.
És una entitat financera regulada en certa manera, no?
Exacte. Doncs és això, PayPal és això. Per tant, és part del sistema financer actual. És com un, és com una targeta de crèdit. És que no sé com explicar-ho, és una entitat financera. Ja sabem
sí,
el que és.
I tenen...
Però és un tercer en el cartell.
L'únic que no fa és compra-venta d'accions i d'altres tipus de béns d'aquest estil, però sí que permet tenir diners i transaccionar diners.
Però no sé si té garantia de dipòsits perquè no és un banc. Ja et dic, no conec exactament com funciona una entitat financera, però vaja, que es regularà perquè és per les lleis que regulen les entitats financeres d'aquest tipus.
2 minuts i tanquem amb uns temes que tu volies acabar per tancar criptomonedes.
Sí, un moment. Sí. Ja que has dit, la diferència entre una moneda social i una criptomoneda. Per exemple, una cosa que tothom tendeix a veure que són molt semblants perquè ho són, és les típiques monedes socials o programes de punts. Punts Capravo, d'acord? o un sistema, o jo què sé, el saldo, per exemple, a l'Xbox Live o a la PlayStation, o targetes de saldo d'Amazon, tot això. També són diners, és cert, però no hi ha un lloc on tu puguis validar les transaccions. T'has d'acabar fiant d'aquesta entitat que ho emet. Amazon emet una targeta on posa que allà hi ha un fons. O Xbox Live emet uns punts que et pots anar passant, però tu depèn d'ells. Per tant, el banc en aquell tipus de transaccions és Amazon o és Microsoft o és Sony per la PlayStation o el que sigui. En canvi, la criptomoneda és distribuït. És el que les diferencia. És el mateix concepte, però d'una moneda virtual que passa entre mans, o per exemple, quan hi havia Second Life. A Second Life, que els abuelillos ens en recordem, allà hi havia un sistema econòmic, el World of Warcraft i jocs com aquest tipus, tots tenen monedes internes, tots. Però no, no són criptomonedes en el sentit de que fora d'aquell joc no tenen cap mena de validesa. I si demà xapen el World of Warcraft, allò s'acaba.
I no pots fer res. I no pots transaccionar amb altres monedes a partir d'aquesta, en teoria, etcètera, etcètera.
És el mateix concepte, però sense distribuir-ho d'aquesta manera.
Molt bé. Vale, i tanquem ja... Res, és que queden 30 segons. Què volies parlar de Corralitos?
Sí, el que he comentat abans. Coses, avantatges que té això, el que dèiem. Si jo vull enviar... Si el Tomàs està a Canadà i jo li vull enviar una transacció un diumenge a les 2 de la tarda, jo li envio i, depenent de la criptomoneda que faci servir, el Tomàs la rebrà en 20 minuts, 5 minuts o 3 segons. I la tindrà allà i ja està. No ens haurem d'esperar que obrin els bancs el dilluns ni que passin 3 dies per validar la transacció.
Que això és una cosa brutal. Brutal, vull dir, és del segle XX i encara que estem gairebé a un quart de segle XXI i continuem igual. És que no s'entén.
Perquè si jo t'envio una transferència el divendres per la tarda, tu no la res fins al com a molt el dilluns al matí.
Sí, això no, és una barra. Però no a les 6, no a les 12.01. No. És com si hi hagués un senyor amb manguitos que a partir de les 12 comencés a processar. Dic, ara pujo d'esmorzar i vaig a processar transaccions. Aneu a la merda, si això no va així. Aquest tipus de retenció no és una retenció, o sigui, és una retenció artificial.
Sí.
No sé què fan amb això, però és artificial totalment.
Això, si jo t'envio a tu no sé quan, tu reps quan ho has de rebre.
De fet, diguéssim, des del punt de vista mecànic ja és possible. Per què? Perquè si tu fas canvis o mous diners entre comptes teves de la teva mateixa entitat, no hi ha temps de demora, és immediat.
I encara que no siguin teves, si tu i jo estem en el mateix banc i et faig una transferència, la reps al segon. Per tant, tenen una jeta que se la trepitja.
Sí, sí. Vale.
Bueno, sí. Llavors, per això, si jo t'envio diners, amb una criptomoneda, estiguis on estiguis i sigui quan sigui. I això no depèn de res. I per l'altre, el tema de Corralitos. La gent té els diners al banc, jo el primer, i creiem que allà estan segurs. Si demà el govern li diu al banc que aquells diners teus ja no te'ls pot donar, no te'ls dona. I no són teus.
Per damunt, sí. I aquesta instrucció que pot donar un govern directe, vale, està per damunt de... Perquè crec que totes les persones que tenim diners en una entitat bancària dins de la Comunitat Econòmica Europea, tenim, diguéssim, un capital de fins a un X, no sé si són 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 euros, no? Que estan com...
100.000, però això si el banc va a la quiebra.
Sí. Sí, hi ha unes certes condicions, vale? Vol dir que aquells diners... tot i que el banc caigués, hi ha una garantia al darrere. Per cada persona,
sí,
crec.
Per cada persona.
I crec que això, i aquesta garantia, no és immediata. No és immediata.
I de fet, quan a la crisi de Malta van fer quiebre els bancs, a la gent li van fotre diners als estalvis, tal qual. I si t'agrada bé, i si no t'aguantes.
Sí, sí.
Perquè els governs i els bancs, els diners que tens allà són seus.
Però
no
l'ordre que dius tu de govern, aquesta, diguéssim, de col·lapse o de tancament de compte o d'immobilitat de compte, la fa el govern o la fa un jutge?
Bueno, no ho sé, però bueno, ja ens entenem.
Ja. A veure, en aquest país que no hi ha... Bueno, que govern i justícia és el mateix, des del punt de vista negatiu.
Per exemple, imagina't, no tinc ni idea, imagina't que ara de cop i volta una de les campanyes que es volen fer aquesta setmana sigui anem tots a treure els diners del banc. El govern o el mateix banc pot dir, pues no dono diners, o li dono com a molt 10 euros a cada persona cada dia. Hòstia, jo tinc 1.000 euros, són meus, jo els vull treure, potser em vull comprar, jo què sé, una bici.
No, és igual, són teus.
Et donaré 10 al dia. Clar, o sigui, i dius, però si són meus. Pues això, en un sistema com el de criptomonedes, pues no, els teus, si la clau privada, el que deia, si la clau privada la tens tu, és teu. I no hi ha... punto pelota.
Poden passar altres alteracions, però jo crec que això ho deixaria sí. ja per un segon programa.
Exacte. Simplement per explicar una mica la diferència de per què les entitats actuals, per què el sistema financer i el sistema, l'estatus quo actual, sempre... sempre intenta ventilar amb la premsa d'aquests serveis, perquè al final els hi va en contra. Això és com l'email amb correus fa 20 anys i com les pàgines web amb altres serveis. Al final són serveis que, gràcies a la tecnologia, venen a menjar-se uns altres. I clar, els altres, sobretot quan és una cosa tan poderosa com el sistema financer, doncs es defensa, vamos, fins a les últimes conseqüències. Però que és que això ens fa entendre una mica el que deies tu, Marc, que ara mateix tenim unes restriccions pròpies del segle XX i de mitjans del segle XX.
I no té sentit.
I això ve per intentar solucionar-ho, que té els seus problemes, segur. Però ni més ni menys que el diner metàl·lic.
Exacte, les criptomonedes tenen els seus propis problemes i tindran segur les seves pròpies coses que no funcionen bé i et pots quedar també amb el cul a l'aire, segur, però no amb el mateix cul a l'aire que et quedes en el sistema bancari tradicional. És una altra història, almenys...
Si aquí et quedes amb el cul a l'aire, en general és per culpa teva, ja. Perquè t'han hackejat, perquè t'han robat la clau, perquè l'has cagat tu... Això, per això deia el diner metàl·lic. Això et requereix per part teva molta més responsabilitat.
Exacte.
O
perquè, com aquella gent, no? Diu, porto un any treballant amb la meva tesi i m'han robat l'ordinador i no tinc còpia de seguretat.
Diu, sí, pues, sí,
mira,
exacte.
Jo, aleshores, mira, no et pots presentar la tesi, ¿vale? Ja te la suspenc per avançat. A més,
per burro.
Per burro. A més, et trec l'ordinador perquè no ets capaç d'utilitzar un servei com aquest i, a més, te'n vas 4 anys a la presó. d'aquest tema millor no parlar aquests dies. Vale, Raül, pues, escolta'm, genial, molt clarificador. Mosseguis, tots aquells que heu preguntat per les criptomonedes, digueu la vostra, que us ha semblat i si hi ha alguna cosa que ha quedat en el tinter, manifesteu.
Uf, és que ens hem quedat, o sigui...
Sí, però és un tema que donaria per un podcast només que fos criptomossega la poma, ¿vale?
Un parell de links, per la gent que vulgui simplement per veure la profunditat que és això. Si us aneu a una web, per exemple, que és superfamosa, que es diu CoinMarketCap, allà veureu la llista de les criptomonedes que estan llistats d'aquella web, que no són totes. Veureu que la llista se'n va a 3.000, que el Bitcoin és simplement la primera. Vull dir, perquè us heu fent una idea de fins a on pot arribar això baix. I moltes amb tecnologies diferents, que fan, al final totes són cadenes de bloc. Bueno, no, perquè hi ha tokens. És igual, que podríem fer aquí un...
Jo el que volia dir és que aquells que sigueu de la corda i que hagin quedat coses en el tinter, ens ho manifesteu a Telegram o escrivint a criptomonedes@mossegalapoma.cat, i aquells que no sigueu de la corda, si heu entès tot bé i us ha quedat prou clar tots els conceptes que hem explicat, manifesteu-vos i digueu també a Telegram que sí, que per fi m'ha quedat clar el tema de les criptomonedes. Vale? Ok, anem a la part de contacte i la segona part del programa que va tot de seguida.
Està a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, secció de contacte on parlem coses ràpides de la comunitat. Avui dos missatges molt ràpids. Number one, continueu comprant a Amazon a través de l'enllaç d'afiliats. Vale? No us oblideu, ja sé que costa, que heu d'entrar a Mossega la Poma, però és que és tan fàcil, perquè entreu a Mossega la Poma, allà dalt de tot veieu la paraula afiliats, només que cliqueu allà dintre i salteu a la botiga d'Amazon, es produeix el miracle. Vale?
It's like magic.
La màgia. Vale, això una. I dos, agrair molt fort, perquè això és un degoteig, però és un degoteig constant, que al final és el que buscàvem, que fos mica en mica, però que no s'aturés. I així està passant amb els mecenes que participen i ajuden directament a Mossega la Poma via l'aixeta. Que, per cert, vam sortir al Generació Digital, tant amb àudio com amb vídeo de YouTube, perquè va estar la Liz Castro amb tot l'equip de Generació Digital i van entrevistar...
Un cas d'èxit.
Sí, van presentar dos casos d'èxit. Un, ara no me'n recordo, crec que era una gent de videojocs, o de jocs online, ara no recordo. I la Gina li va, li va fer una pregunteta ràpida en el Marc i va sortir també la veu del Marc allà en el d'això. Està molt bé. Vam parlar de, i la Lid va parlar de Mossega la Poma. D'un cas que jo ara recordo a tothom que també tingui interès en estar a l'aixeta, i és que nosaltres, ja sabeu, nosaltres publiquem tots els àudios i ho fem amb independència de si ets mecenes o pagues o no pagues. ¿Vale?
Està obert tot.
Està obert per tothom. Si pagues, perfecte, molt, molt agraït. I si no, pues és igual, allà tens el contingut. Aquells creadors que tinguin alguna cosa a ensenyar, jo no dic que tot ho posin perquè poden ser coses més materials, però les coses intangibles, com poden ser podcasts que n'hi han, àudios o alguna cosa, hòstia, poseu alguns gratuïts per veure què coi feu, perquè és que si no, no podem decidir si us posem, perquè jo també, com jo com a persona, Tomàs Manzanares, persona humana, amb dos ulls i unes
també,
ulleres,
també és persona,
sí. jo també pago altres creadors de coses que m'interessen, però si no puc veure què hi ha darrere, no ho sé. Doncs això, agrair en Jaime Pascual i el Maurici Pena, que són els dos nous mecenes de Mossega la Poma.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, macos. I anem a parlar de Catalina, anem a fer parlant de novetats i alhora parlant de truquis, ho fem tot matxembrat.
Ok, sí, que avui anem una mica tard.
Sí, vinga, va.
Vale. He intentat fer un recull de totes les novetats a nivell d'usuari que he anat trobant.
Com va el crowdfunding pel teu Apple TV?
Pues no ho sé. Haurem de fer un apartat de l'aixeta, expressament. La veritat és que no.
A l'Apple TV.
Sí, perquè l'altre dia, que tu no hi eres, que tenies el cel a la boca...
No, però vaig escoltar. Vaig escoltar. Vale. Sí, si teniu coses de l'Apple TV, adreceu-les a mi, perquè jo sí que tinc Apple TV.
Ah, pues, Raül, li pots preguntar al Tomàs.
Ah, sí, Tomàs, si vas preguntar algú del Bluetooth.
Si pots treure.
No, a veure, el Bluetooth en l'Apple TV és com a l'iCloud d'Apple, ¿vale? Dos merdes patateres absolutes, rotundes. No sé com tenen la vergonya d'implementar coses d'aquestes... És horrible!
No m'estàs ajudant, Tomàs.
No, ja està, ja m'he desfogat. No, mira, és que estic molt emprenyat, tio. Perquè saps el que em passa amb l'Apple TV? Ara et millorarà, eh? Ara ja puc des d'una aplicació escollir si vull els AirPods o vull la HomePod, però si imagina't que jo dic no vull que surtis per la tele. Tinc un HomePod al costat de la tele, de l'Apple TV, surt i et configuro perquè surtis per el HomePod. Què passa quan el torno a enxufar?
Torna
a la versió by default. Per matar-los. Bueno, ja està.
És que no oblideu que l'Apple TV per Apple és un hobby.
És una la gestió del Bluetooth i dels dispositius és una absoluta basura.
Bueno, a mi el que em sobta és que no es pot apagar. Després pensant-hi vaig pensar, a veure si és que el comandament va per Bluetooth i per això no es pot apagar.
No, amb les últimes versions de l'Apple TV OS, si li dones el botó de l'ordinador o la caseta, bueno, no sé com es diu, és com un home, ¿vale?
Sí, home.
Mantén-lo a pulsat i allà podràs fer selecció múltiple de moltes coses. ¿Vale? Això és nou.
No, el que deies d'apagar ja els antics AirPort, els routers aquells d'Apple tampoc es podia anar a apagar, no tenen un botó.
Vale, perdoneu, parèntesi.
Seus el cable i adéu.
Vale, vinga, ràpid.
Vale, cosetes que he trobat de Catalina. Vale, no, recordeu els que encara no hagueu migrat, que us podeu esperar una mica que surti la punt 1, perquè hi ha gent com el Ludo, que ha tingut algun problema. Vale?
Però per què ha tingut problemes? Perquè vol utilitzar aplicacions de 32 bits.
El Ludo o...?
Oh, molta gent ha tingut
molta
problemes.
Gent, sí. Ha passat sobretot amb els que fan servir la suite d'Adobe, no? que hi ha certs mòduls, l'aplicació en si està amb 64 bits, però hi ha mòduls i plugins que encara estan amb 32. Vale? Només un recordatori. Des de l'app que es diu... System Report, jo tinc, em sembla que és informació del sistema, és una aplicació que està dins del Mac. A l'apartat de software podeu anar a veure quines són les aplicacions que us deixarien de córrer si féssiu l'upgrade. I allà us diu cadascuna... I de fet, abans d'instal·lar, que jo no entenc com hi ha gent encara que... O sigui, abans d'instal·lar, quan jo el vaig instal·lar i m'ho deia, et diu quines aplicacions deixaran de córrer i et deixaran enrere encara, vull dir que
vale.
No és que no avisin.
Vols que t'afegeixi un truqui en aquest tan maco que acabes de dir tu per fer córrer aplicacions de 32 bits a Catalina?
Ja s'han inventat alguna
cosa? No s'han inventat res, senzillament han fet servir la lògica de Linux. Vale? Això és per hackers nivell 3-4, ¿vale? Ja no cal que siguin hackers 7 o 8. Només 2-3-4 ja ho podeu fer. ¿Vale?
No cal ni terminal, no?
Sí. Ah, vale. Sí, home, per això has de tenir com a mínim nivell 3. Vale. Nivell 2 i mig ja passes a terminal. ¿Vale? Entreu a terminal, localitzeu el paquet de l'aplicació, obriu el paquet de l'aplicació o aneu al paquet, o sigui, això feu-ho per Finder.
El contingut del paquet, i, no?
Sí, això sona fatal, però això es diu així, vale? Sí, és així.
Botó de la dreta, mostrar el contingut. Exacte. Del paquet.
Si localitzes, també pots obrir aquella aplicació. O sigui, agafes la ruta i aquella ruta la copies en el terminal i l'executes des del terminal. I, màgic! S'executa l'aplicació a 32 bits perquè encara no... Aquesta restricció pot acabar en qualsevol beta nova que vingui, o qualsevol canvi. Però
Ho han deixat.
De moment ho han deixat.
Ah, no ho sabia, molt bé.
Vale.
Vale, què més tenim? Bueno, tenim alguns apartats que estan molt bé a les preferències del sistema. Un que he trobat útil és un nou apartat que es diu Apple ID, que des d'aquí doncs, podem gestionar tot el que té a veure amb la compte, el nom, els pagaments, la gent que tens dins de la família... El saldo d'iTunes, bueno, doncs n'hi ha una que
quan
està molt bé.
Quan estàs fins als collons del teu fill de 14 anys i el vols expulsar de la família, vale?
Ho pots fer des de...
Tu has de venir en l'Apple ID, la part d'això del sistema,
sí.
No? I expulses el teu fill. Aleshores, quan surt de l'Apple ID, se li treu
no pot comprar res.
El Netflix, tal, i queda fora de casa. O sigui, està fora de casa.
Hauria de jugar amb un saltamontes, com feia jo.
Exacte.
De petit.
Ai, pobre.
Amb les formigues.
Vale. Bueno, va.
Vale, no, una cosa que m'ha semblat interessant, que és una mica allò que dèiem de la clau aquesta per recuperar el moneder, és que des d'aquí pots crear una clau per recuperar la teva Apple ID si te la roben o et canvien la contrasenya. O
allò que parlàvem abans de... Mm-hmm. Això només és per l'Apple ID. Mm-hmm.
Sí, exacte. És una, de fet, ho posa aquí.
És un recovery key.
Que això,
la clau de recuperació.
Et dona una clau i te la pots guardar en un paper i que te la guardi la iaia. Mm-hmm. Molt bé. Què més tinc per aquí? Ah, sí, bueno, doncs podem... No ho he provat encara, he vist vídeos i sembla que va bastant bé. Tenim un apartat pel sidecar per poder doncs, configurar algunes cosetes. Surt aquí a les preferències, que és allò de tenir l'iPad com a pantalla
només a partir d'uns Macs i només a partir dels iPads que tenen...
Que tenen compatibilitat amb l'Apple Pencil.
A l'Apple Pencil.
Per això sí. Encara no ho he pogut provar.
Hi ha un hacker també, hi ha un hacking...
Que ho ha fet sense...
No, hi ha un hacking, que aquí sí que és ja a nivell 4, 5, 5, 6, ¿vale? Perquè no només s'ha d'entrar a terminal...
El nivell sinó... màxim quin és? Perquè
10, fa... hacking 10.
De l'1 al 10.
Sí. Bueno,
que què? Que què? Què fa el...
No, has d'entrar a terminal i diguéssim, desbloquejar la limitació que és per software, per una instrucció de software que fa que no puguis utilitzar el sidecar amb Macs que...
Ah, val, que no tenien compatibilitat amb això. Sí, això sol passar.
De fet, el que fa és que el menú, si tens un Mac anterior al 2016, el menú de sidecar no t'apareix.
No t'apareix.
I modificant l'on-off de la instrucció t'apareix.
Sí, sí. Vale, bueno, per fer ja tenim les aplicacions de notes i recordatoris que s'assemblen molt a les de iOS.
Raúl Arribas, l'aplicació de notes i la compartició tan magnífica, Raúl Arribas?
Si voleu, parlem del meu cas, i de com més impossible entrar a veure...
Però què t'ha passat? Què t'ha passat?
Ens ho pots explicar, perquè, de fet, aquest menú que he dit nou d'Apple ID, des d'aquí pots veure els dispositius trusted, és a dir, els que poden...
Tenen confiança, sí.
Sí, els que tens de confiança. Què és el que et passava a tu, no, Raül, amb la teva dona? Aviam què era.
A veure,
que no li tenies prou de confiança.
No.
Estava... Broma.
A veure, resulta que, òbviament, l'Apple ID, com el que deia abans, en tenim un, d'acord? Que és el que té més sentit. Jo no porto un iPhone, la meva dona sí. A la feina tinc un MacBook, però no vull posar el meu usuari MacBook de la feina perquè ja ho vaig posar l'altra vegada amb l'altre MacBook i després era un cristo de sincronitzar coses amunt i avall i feia el que li donava la gana. D'acord? Llavors, ara, si vull entrar per via web a una nota que em compartiu via iCloud, em demana obligatòriament el doble factor d'autenticació. Però què és un doble factor que fa Apple, sense preguntar-me a mi on el vull fer jo, que consisteix en enviar-li un missatge a la meva dona amb 6 números, que òbviament jo estic a la feina, ella està a la seva feina i jo no la puc estar trucant cada minut, perquè a més aquella pantalla està allà un segon. I no hi ha manera de fer això. O sigui, si no vaig jo també amb un iPhone o tinc un iPad o alguna cosa al costat, no puc accedir a una cosa tan simple com entrar a un web, usuari i contrasenya, i Si el doble factor me'l deixés fer a qualsevol altre lloc del món o desactivar-lo, podria entrar. Però no.
Aclarim els oients. El 2MFA, el 2 Multifactor Authenticator, o el MFA, si es voleu dir així, en molts llocs el que ja és una aplicació dedicada. Google té un Authenticator, Microsoft té el seu. Per tant, jo m'instal·lo a l'Authenticator en l'iPad o en l'Apple Watch i encara que no sigui... Sí, i allà tinc moltes comptes donades d'alta o les que jo vull donar les d'alta.
Exacte, perquè no em cal el de Google per entrar
no,
a Google.
No, en canvi, l'aplicació Authenticator d'Apple es diu iPhone, iPad o Mac. Vale? És això. Si com no tinguis una d'aquestes, o Apple Watch, si no tens cap d'aquestes, doncs no t'autentiques contra
res. El problema és que si no en tens cap, segur que hi ha un altre mètode. El problema és que si n'hi ha i no el portes tu a sobre, estàs venut.
No n'hi ha. És que has de tenir un aparell d'aquests que està donat d'alta com a Trust Devices.
Abans hi havia, ara no estic segur, hi havia l'iCloud Code, que era un codi de 4 dígits, que et feia de tu Authentication Factor, però em sembla que això ja ho van treure. Abans,
sí, jo no,
sí que
no,
hi va haver un temps que existia un iCloud Security Code.
Li van pillar les fotos d'Instagram a una famosa i ja...
Sí, d'això ho miraré, però de fet tu no has activat, Raül, el 2-Factor Authentication i Apple t'ho ha posat sense preguntar-te.
Sí,
jo diria que això s'havia d'activar. Jo ho vaig fer en el seu principi, però ara no me'n recordo si ja ho han posat.
O que no ho activés jo en el seu inici, en una època que portava iPhone, no dic que no, perquè si està bé tenir un sistema de doble factor, super a favor d'això. Sobretot amb el que m'han parlat abans de criptomonedes, el sistema de doble factor és bàsic perquè no et robin res. Però, ostres, que em deixin escollir quin...
Ja.
O desactivar. No sé, ja ho miraré.
Vale. Sí, ja m'ho miraré jo també, veiem si es pot desactivar, perquè no tenia,
perquè
no tinc
que si desactivo
problema.
Això, segur que també m'ho desactiva per fer compres al mòbil. I això és el que no vull. Si jo només vull accedir a una nota compartida per iCloud a un navegador...
Bueno, les compres al mòbil són amb l'Apple ID. O sigui, et demana el password...
Sí, però l'Apple ID està associat a MFA, Multifactor.
Sí, ja ens ho mirarem, però sí.
Vale.
Bueno, avancem, va, vinga.
Petita interrupció. És que ara, mentre estava editant el programa, m'he adonat de lo que estava preguntant el Raül. Ja sabeu que a vegades en directe, bueno, ja us ho he dit molts cops, que el cervell no és tan ràpid. Doncs això. El Raül bàsicament té un sol problema, que és que no té prou dispositius d'Apple. Home, és que no pot ser només tenir un Mac. No, a veure, el problema és això, doncs que Apple, per poder fer la two-factor authentication, necessita tenir com a mínim un dispositiu més, que és on envia el segon codi. El Raül només té el Mac, vale? Bueno, té l'iPhone de la seva dona, però no vol... Que de fet, aquí hi ha una cosa que trontolla, perquè això vol dir que estan compartint la mateixa Apple ID, cosa que ja sabeu que pot portar problemes. Però bueno, ell sabrà, ho deu tenir configurat d'alguna manera. El cas és que, com que el Raül no té un iPhone, no el vol tenir més aviat, què ha de fer? Ha d'anar... a seguretat i privacitat des del Mac, per exemple, ho podria fer, o des del telèfon de la seva dona, fins i tot des d'appleid.apple.com, exacte, appleid.apple.com, i allà, en l'apartat de seguretat i privacitat, hi ha un lloc on posa telèfons de confiança. Aquests telèfons de confiança serveixen per això. Llavors, el que ha de fer és que hauria de posar el seu número de telèfon, l'hauria d'afegir al telèfon que té normalment, al seu Android, tant és, perquè això el que farà és canviar un SMS en el cas de que no tinguis un dispositiu. El que passa és que està una mica amagada aquesta opció, perquè un cop entres a iCloud i després de posar el teu password bé, et diu que ha enviat els codis, no? Els codis en els dispositius. Com que no en té, doncs hi ha un lloc que diu no has rebut el codi, i si cliques aquí hi ha un lloc que et diu fer servir telèfon. Llavors diu rebre una trucada o un SMS amb un codi. Aquest és el factor que hauria de fer servir ell. Vale? És a dir, que se li enviaria un SMS al seu Android i ja està, ja podria entrar. Ja sabem que l'SMS no és tan segur com l'altra verificació, però de moment és el que hi ha. Però sí que us recomano que tingueu en aquest apartat algun telèfon d'algú de confiança, de la dona, d'un germà, d'un amic molt íntim, el que sigui, perquè està molt bé tenir un telèfon de verificació en aquests casos. A més, no us preocupeu perquè, com que has de seleccionar quin és el número on vols enviar l'SMS, no estareu tot el dia enviant SMS als amics o a qui sigui, ¿vale? O sigui que és una bona manera de tenir com un backup. Us deixo amb el programa un altre cop. Apa! Vist per aquí, bueno, sí, tenim això, recordatoris i notes, podem posar mapes, tenim una mica més d'integració amb Siri. Em va agradar perquè ahir li havia d'enviar un missatge a una persona i li anava a dir, hosti, me'n vaig ja, i ja em deia on havia d'anar. Perquè ho tenia en el calendari, està bé.
Està bé.
Quan això fa Google, al Tomàs li sembla molt malament.
Google ho fa amb els servidors de Google i Siri ho fa dins del teu sistema, en local.
Clar, perquè el teu calendari de l'iPhone no està també replicat als servidors d'Apple.
Jo no dic que no ho estigui, jo dic com ho fa. I que jo sàpiga, fins ara, Apple no em dona publicitat respecte a on coi me'n vaig d'aquí 10 minuts.
De fet, sí.
Però per trolejar-te això no m'importa.
Ja, ja. Sempre està bé trolejar. Us en recordeu d'aquell truqui de firmar els documents, que ho vaig fer amb un llapis i no funcionava, sí, perquè s'havia fent un boli? Doncs ara ens ho deixa fer des de l'iPhone, que he trobat que és una cosa que és útil. Des de la vista prèvia li podem dir una firma des de
l'iPhone. Sí, utilitzant la pantalla de l'iPhone per posar,
sí,
el dit i ja fer la signatura.
Perquè anava bastant malament. Vale, un altre que he vist de Safari és que això ho van afegir fa un temps, que és que, per exemple, tens un vídeo de YouTube en segon pla o en una pestanya. Fins ara hi havia una iconeta d'un altaveu perquè el puguis mutejar, allò que a vegades estàs a la feina on sigui i no saps d'on ve el so, doncs el pots mutejar des de la pestanya,
tens,
però ara...
I se sent, no? I dius,
exacte,
que ve el jefe!
I intentes ràpid, doncs, mutejar la pestanya, que està bé. Doncs ara, des del YouTube, que és una cosa que abans que no es podia fer, si mantens premuda aquesta icona, et deixa fer el vídeo del YouTube Picture in Picture, és a dir, que el puguis extreure i posar-lo en petit.
Amb una pantalla, amb una finestra a banda.
Amb una finestreta a banda, que això està bé. Què més he trobat per aquí? Ah, una cosa que abans estava més amagada, que és que els que feu servir a l'iCloud Drive, que és aquesta carpeta, doncs, que es sincronitza amb iCloud, que encara no podem compartir carpetes, però espero que en un o dos mesos es pugui fer, perquè això estava a les betes i ho van treure perquè es veu que anava molt malament.
Va, si ja va malament compartir una puta nota, imagina't el que seria compartir una carpeta. Es cau als servidors d'Apple i mitja NASA.
La boca, Tomàs, que després es marquen com a
matxo. Doncs una cosa que està bé és que si anem en una carpeta d'aquestes d'aquí, amb el botó de la dreta, podem eliminar la descàrrega local. És a dir, que es queda només en l'iCloud. De fet, ho veurem perquè té una iconeta amb un núvol i amb una fletxa ens està indicant que només està iCloud, que no el tenim en local.
Això ja passava amb les cançons de l'iTunes.
Això amb les cançons.
Dantes, feien, sí. Dantes, sí. És el mateix símbol.
No parlis d'iTunes, que ja està mort i ja no el recordarem en petició. Vale.
No, però si a mi se'm va actualitzar l'altre dia al PC.
A l'iTunes, al Mac. En el PC no poden fer res perquè no hi sigui encara.
Vale, vale.
En el PC ho hauran de... Si volen tenir els usuaris de Windows contents, els hauran de...
La veritat és que la separació de poders que hi ha hagut a Catalina, on els podcasts van per una banda,
sí,
les fotos per una altra,
estan
la música,
molt simplificades
els vídeos,
les aplicacions...
I sobretot, que aquella part de gestió de dispositius que estava dins de l'iTunes ara estigui en el Finder. Això ho he trobat molt, molt net i molt endreçat.
Molt ràpid, sí.
Que sapigueu que no cal, perquè ho hem dit aquí diverses vegades, hem dit, quan tu connectes per cable...
Sí, que a vegades fa por perquè dius, hòstia, se'm barrejarà tot.
Sí, doncs la primera vegada l'has de connectar per cable perquè hi hagi una relació de confiança entre el teu dispositiu i el Mac.
Sí.
Però una vegada t'apareix el menú, aquell menú, aquella que hi ha
diverses
pestanyes...
Que és una finestreta del Finder, no?
Sí,
és
a opcions, una vegada entres en el dispositiu a opcions, allà li pots dir, a partir d'ara... Quan ho detectis via wifi al dispositiu, comporta't com si estigués connectat per cable.
Ah, el pots sincronitzar sense connectar.
Exacte. Sincronitzar i fer mil coses. I fins i tot còpies de seguretat ja es fan via wifi. No. A partir d'aquest moment, a partir de la primera vegada que ja has donat confiança entre els dos dispositius, ja no cal tornar-ho a fer.
Vale, una cosa que m'ha resultat, que no he pogut investigar gaire a fons, però és curiós que ho he vist avui, que resulta que ara el sistema sense dins-ho ha creat dues particions, perquè en aquest Catalina hi ha hagut diverses coses de privacitat i seguretat. De fet, dins de les preferències hi ha un apartat específic que hi ha gent que el troba massa que s'han passat, perquè dones accés a totes les... pots manejar l'accés que tenen les aplicacions a tot el teu sistema, és a dir, aplicacions que poden accedir al micro, a arxius,
és un
a la càmera...
Per això ja està, de fet, això està en iOS, vale?
Sí,
ho han traslladat al Mac. És lo típic, igual que tens en Android,
on
tu pots controlar quins permisos té assignats cada aplicació.
Em sembla
que és correcte.
Em va sorprendre perquè ell estava fent una cosa d'aquí de la universitat amb el terminal i volia escriure un arxiu i em va sortir: ei, el terminal vol escriure un arxiu, li vols deixar permís? O sigui que déu-n'hi-do el nivell de seguretat que han posat amb escriure i llegir a les aplicacions.
Bueno, és una correcta gestió de permisos que haguessin hagut de tenir.
Només t'ho demana un cop, eh? Un cop ho has fet, ja està.
Però dic que és una correcta gestió de permisos que haurien d'haver tingut des de fa 20 anys.
És veritat.
Però està bé.
Vale, doncs això, respecte a això de seguretat, m'he trobat que des de la utilitat de discs he vist que hi ha dues particions. Hi ha una que és de només lectura, que és curiós perquè abans el sistema tenia permisos d'arxiu, però és que ara la partició on hi ha el sistema és de només lectura. Ningú pot escriure. És una cosa que m'ha semblat curiosa. Ja miraré més a fons a quina
diferència. Podran escriure les aplicacions d'Apple, no? Quan fas un update, entenc.
Sí, només en els updates es podrà escriure aquesta. És una partició.
Això sí que és una cosa que ha tingut bona sempre als Macs, i és que no necessiten escriure en el disc del sistema les dades o arxius de configuració de les pròpies aplicacions. Les coses de les aplicacions estan fora de l'espai del sistema.
De fet, hi ha les que encara es comportaven així. Hi ha una carpeta que ha aparegut a l'escriptori que es
amb
diu
un símbol
ítems,
de prohibit, no?
Sí, sí. Ítems recopilats o alguna cosa així, que són aquestes aplicacions que encara feien servir a escriure dins del sistema per les seves preferències o pel que sigui. Això ho han dividit molt bé. I l'última cosa que he vist és que, bueno, tenim els que fem servir el compartir mis amigos, que... buscar els meus amics. Hi ha una nova
aplicació...
Compartir
tus amigos per a què?
O pel que sigui, va bé, perquè en el Lodenol li has de dir: ei, que estic aquí, o que ens trobem en aquest punt. Doncs ho veus des d'aquí i ja està. Hi ha una nova aplicació que es diu Find My, que està molt bé també perquè pots trobar els teus dispositius, als AirPods, a l'Apple Watch, el que sigui, des d'allà. No cal que accedeixis a iCloud com abans.
Molt bé. Doncs ja hem acabat, no?
Sí, no he vist, de moment no he vist cap cosa més.
Genial, perquè se m'acaba d'apagar l'iPad i ja no puc llegir les propostes mosseguis.
Ja, se t'ha acabat la bateria?
No, ja està, ha tornat en si. Com li estava fotent canya a Apple, doncs l'iPad ha dit: ah, sí, però ara m'he pagat. Vale, anem a propostes i tanquem. Vinga.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Avui només tenim dues, si no voleu afegir Raül i Miquel Àngel alguna extra, vale? Hi ha una d'en Guillem, que crec que va venir via Telegram, que ens deia: hòstia, acabo de sortir del cinema, he vist Joker, del Todd Phillips, com a director, i actors el Joaquin Phoenix i el Robert De Niro. Dic: m'ha encantat, està molt bé, he gaudit molt, tal. L'heu vista?
No. No, ha de ser bona perquè tothom parla molt del Joker. O sigui
que... Bueno, això de que tothom parli d'alguna cosa i que la qualifiquin com a bona no ha de coincidir amb els teus gustos, que ho sàpigues. Però bueno, en general hi ha moltes persones que no són al Marc que jo penso que tenen un bon criteri a l'hora de veure una sèrie o una pel·lícula i sembla que els hi agrada.
Sí, al Marc li agradaria més si fos de Joker and the Furious o alguna cosa.
Sí, segur que sí.
Vale, algú més, alguna proposta abans que jo digui la meva, que clar, és per concloure la part de propostes?
Jo no, la veritat.
No, i tu tampoc, Raül?
No.
No, vale, doncs tiro amb la meva darrera. No sé si n'he parlat d'aquest podcast, ara en torno a parlar d'ell, es diu Programar és una mierda. Vale?
A vegades sí.
Sí, sí, sí. No, està molt bé, és un podcast que...
M'agrada per la subtilesa.
Sí, no, no és gens sutil. hi han dos nois que fan, o dos tios que fan aquest podcast, que un és de Lleida, em sembla. Jo crec que n'he parlat alguna vegada d'aquest podcast, però m'agrada. I estan a la Xeta, per cert. Un es diuen Juan José Meroño i l'Àlex Ballester, que és el lleidatà. O de les terres.
Va fer gràcia el concepte de un és de Lleida, com algo exòtic.
Sí, com... L'Àlex Ballester està al Telegram, no?
Sí, jo diria que sí. Sí. Doncs està bé, eh? Parlen de molts temes de programació, fins i tot gent que és programadora, però d'altres èpoques, no?
Està amb al ells... Telegram, vull dir, el grup de Mossega la Poma.
El grup de Mossega la Poma, sí. Doncs està molt bé que és una bona manera de reciclar-se amb temes de developing, perquè parlen de Kubernetes, de Dockers i de moltes coses, amb temes molt actuals i amb molt sentit de l'humor. Hi ha un dels últims episodis que m'encanta, que es diu "Para ingeniero colegiado, el que tengo aquí colgado", que és boníssim, perquè va haver una polèmica sobre...
Això de col·legiat, què vol dir? Que estàs inscrit a algun lloc?
No, que estàs, bueno, que tens el títol d'enginyer en informàtica o del que sigui, i estàs col·legiat al col·legi d'enginyers informàtics.
Perquè hi ha moltes professions d'enginyeria que si no estàs col·legiat no pots exercir perquè t'han de cobrir les seves assegurances, jo què sé, enginyers industrials...
Sí, aleshores, es veu que va haver-hi una piulada del Col·legi d'Enginyers Informàtics, no sé si de Sevilla o d'Andalusia, no recordo malament. Que ha d'estar plena d'aquests senyors dels anys 70 que encara anaven amb mainframes, ¿vale?, d'aquest col·legi. Que deia, no, nosaltres som enginyers, nosaltres fem disseny. Els programadors són gent que pica. Són com els paletes d'una obra. Nosaltres som els arquitectes.
Clar,
i això va generar a Twitter, bueno, us ho podeu imaginar, a Trollilàndia...
Sempre hi ha molta història.
No? I arrel d'aquesta...
Home, segurament els programadors que treballen amb ells ho seran, però perquè ells són uns managers nefastos, llavors, perquè si l'únic que estan fent és dir-li posa aquesta tutxana aquí...
No, la veritat és que semblava un quartell de la Guàrdia...
La culpa és d'ells.
Sí, semblava un quartell de la Guàrdia Civil de los retrògrads que eren aquests senyors.
La culpa és d'ells.
Aquesta piulada i sobretot les respostes, la meitat amb un sentit de l'humor boníssim i l'altra meitat, diguéssim, posant les coses en el seu lloc, van ser l'origen d'aquest programa. Para ingeniero colegiado, el que tengo aquí colgado. I és que és boníssim. O sigui, us recomano molt el Programar és una mierda, el darrer capítol amb Juan José Meroño i l'Àlex Ballester. I ja està, jo no tinc més.
Ja estem.
Pues vinga, tanquem.
Doncs la setmana que ve tornem a parlar de criptomonedes.
No. La setmana que ve tenim una gent que no es conec personalment. Anem a parlar de gaming, en concret un joc que és un joc online que s'ha de pagar per les naus i pels personatges. Vull dir que hi ha tot un... ja us ho explicaran. No vull entrar en detalls perquè vull que ho expliquin. Ells vindran dos nois. Bueno, no sé quina tenen, eh? Igual són nois, però quan venen aquí tenen 60 anys. Un és l'Albert Gómez i l'altre és el Guillem Vilamala.
I... Lo digan el joc.
Que no lo voy a decir ahora, que lo diré la setmana que viene.
Que t'has d'esperar la setmana que ve, home.
Clar, és... Deixa'm fer hype, ostres. No, però està...
Però és un joc que han fet ells o és un joc que venen a parlar d'ell o...
Jo crec que és un joc que es crea a partir de la intervenció de moltes persones, vale? Que té una base, que té una base i que hi ha un spin-off o hi ha una part d'aquest joc que es fa aquí a Catalunya. Vale. I jo vull que ho expliquin ells d'on és l'origen i què estan fent ells, l'Albert Gómez i Guillem Vilamala, la setmana que ve a Mossega la Poma. Raül, gràcies avui per l'esforç.
No, gràcies a vosaltres per aguantar la xapa, sobretot els oients. Em sap greu si ha sigut una mica durillo, però en fi.
Bueno,
no,
està bé,
jo
he entès bastantes coses que no sabia, vull dir que
jo també.
Bastant al nivell.
Jo també. Escolta'm, abans de tancar, deixeu-me fer un parèntesi i fer una cosa que faig ara quan l'hagués hagut de fer al minut zero del programa. Vale. Parlant de la Surface. Vaig rebre una crítica anònima, no és anònima, però no vaig a dir d'on la vaig rebre. Vale.
Això és micros oberts, no?
Sí, això és micros oberts. Raül, va per tu, també. Va per tu i pel Ludo, va pels dos.
Ui.
Vale. Que em van dir... No és cert, no, sembla que això va ser el Ludo qui ho va dir, eh? El Ludo va parlar de que això que Microsoft faci Surface va fatal per les empreses com Dell i com HP.
Jo defensava el contrari, jo defensava que la Surface van atacar el MacBook, no van atacar els
perquè és el que va dir el Raül, que anava més a per executius, perquè eren productes més premium.
Sí, tu vas dir que anava més en temes executius, però hi ha una reflexió que jo crec que és certa, vale? I crec que s'ha de posar damunt de la taula, i és que jo crec que l'actuació de Microsoft va més en el sentit d'un estímul. És a dir, escolteu, nosaltres fem això, i a més, el que és les dades de disseny i les dades de fabricació de la Surface són obertes. Els fabricants poden agafar aquests patrons, no dic tot, però dic el patró de disseny, i el poden utilitzar per crear la seva pròpia Surface Lenovo, Surface HP. I això és obert. Els de Microsoft ho van fer en obert. Ah. Precisament...
I que fan branding. O sigui, estan fent productes premium de Windows, o sigui, perquè la gent li...
Estan fent com un Made for iPhone, però amb
sí,
Microsoft.
Sí, no? I de fet ja hi ha moltes d'aquestes top dels fabricants de compatibles o que utilitzen Windows, que ja han començat a treure dissenys basats una mica en aquest model template de la Surface. I amb Windows 10, que ja va ser la transició per fer això. I que això va bé per la gent que utilitza Windows i pel mercat de les tauletes i dels portàtils convertibles, bueno, digue-li com vulguis, del món de Windows, però també va bé perquè li està fotent i bastant competència, que això sí que en això et dono la raó, Raül, competència a Apple, de dir, escolta'm, si jo tinc una Surface sí, que la pantalla es veu de puta mare, que funciona millor amb una transició teclat tàctil perquè no és el mateix si tinc un iPad...
Que tenia ports, que podies endollar coses.
I té ports. Una altra cosa és que funcionin, però té ports. Vale? no, ho dic perquè algunes coses que he vist de la comunicació de la Surface no m'acaba d'agradar. Depèn de quines, doncs això. Vull dir, volia donar aquesta explicació d'equilibri respecte a que no és així, que Windows sobre Surface té una estratègia que crec que beneficia en el món dels usuaris de Windows, però també ens beneficia els que no ho som, o els que no ho som
de
manera imposada.
Sí, perquè estic segur que si no hi haguessin la Surface, molt possiblement Apple no hagués deixat aquest any que poguessis endollar pens a l'iPad, que feia 10 anys que la de gent... No? I per fi...
La competència sempre és bona per nosaltres. Sí. Sempre.
Vale, doncs fet aquest aclariment. Ara sí, Raül, moltes gràcies. Miquel Àngel. I oients.
Fins la setmana que ve.
Continuem parlant a Telegram, que està molt calent Telegram aquests dies.
Adéu.